Avenida Francia 6 de Villarreal. La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña María Dolores Villar Sánchez. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José, domicilio de la finada calle Illes Columbretes número 10, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz. Necrológica facilitada por Tanatorio San José.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 9 de novembre, un dia més així en Ràdio Villarreal, dos horetes per davant. I mire, si ja n'hi ha problemes per allò de que diuen que no tindrem massa material ni per a confeccionar ni per a poder vendre algunes de les coses que són típiques dels Nadals, pues aquest problema de l'escassesa de les matèries primes. El preu del transport marítim també se suma a un altre factor que està provocant problemes en la distribució. Ens parla o ens dona declaracions l'Ara Miguel, que és secretari de l'Associació Empresarial Castellonenca de Transports i Mercaderies. Perquè si en tota Espanya diuen que fan falta vora 10.000 xòfers, la Comunitat Valenciana 2.000, i la província de Castelló, faran falta vora 400 xòfers. No se troben xòfers. Anem a raonar amb els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Que és que no raonem vosaltres, perquè dic, anem a raonar els meus companys i vos entre els dos risa.
Sí, és que m'ha agradat. No, la gent no sol raonar en mi. Diu, esta no té raó.
Cuidao, perquè l'Ara de Miguel ens deia que ens podem trobar una situació com la del Brexit, amb problemes d'abastiment, eh?
Sí, sí, ja saps que des de fa unes setmanes vinc parlant d'això, no? Que hi ha moltes matèries primes que s'estan, diguem, com retrasant als diferents comerços, no? D'ací de la nostra, del nostre país. Hem intentat contactar, no, Susana, amb el secretari general adjunt de la Confederació Espanyola de Transports i Mercancies, Dulce Díaz, que saps que moltes voltes ha estat així amb nosaltres, però com avui apunta a Madrid, no pot parlar amb nosaltres. Era demà, li parlarem a ell, no? Que ens conte com està la situació, què s'està fent des de la Confederació, quina és la tasca, quin és el treball, no? I hauria de preguntar-se per què. Per què no hi ha transportistes, no?
Donat Conter, segons declaracions que ella ens ha fet, ens diu que els joves tenen una mentalitat diferent a la dels seus pares. Per acceptar jornades de treball lluny de casa i a vegades en cap de setmana, encara que les lleis ordenen rigorosament els temps de treball i descans, segons diu ella. Però jo apuntaria, per exemple, les titulacions que tenen que aconseguir per a poder ser xofer són caríssimes, caríssimes, sí. I no estan subvencionades. Val? Perquè clar, tu vas a una universitat i tu ja tens beques, si traus bones notes, tenim una ensenyança pública, sí, Maria.
Sí, ens costa, sí.
No ens costa car traure una carrera, però cuidao, sí que consta car traure una titulació, per exemple, per ser camioner. I això no ho han tingut en compte. Estos governs que hem tingut últimament ens han enfocat molt a les universitats, però molt poc a lo que ha sigut el treball que ens ha tret endavant.
El treball i la formació professional, per exemple, no? Que també s'ha deixat oblidada. Sí, ens hem enfocat tots en traurem-nos carreres i, clar, després ens trobem amb molts universitaris que estan sense treballar i molta mancança de falta de treballadors en els sectors primaris.
Per exemple, els transportistes demanen digitalitzar els sectors, optimitzar les rutes, oferir als joves o un transport amb oportunitats i assegurar àrees de servei segures i finançar la formació. Per què? Pues perquè Espanya ja està plena d'adults. Ja hem complit, ja els nostres joves tots són majors d'edat. Entonces, ells demanen el que té un universitari. Demanen tranquil·litat en les àrees de serveis, que és molt important i no ho tenien. Demanen també optimitzar aquestes rutes, demanen aquests temps d'espera més curts en aquestes llargues cues, és a dir, ells demanen aquesta qualitat de vida que se'ls ha donat a la gent que ha tret la carrera. Per què? Perquè ells també tenen dret. I per això la gent jove no vol acabar sent un burro de càrrega. Els que estan en actiu també demanen que el preu del gasoil no siga un 30% més car. I també demanen que no... Aquesta nova anunci que ha fet Pedro Sánchez de cobrar per l'ús de les autovies, cuidao, eh? Ells diuen que és un despropòsit ja que contribueixen més de 15.000 milions d'euros a les arques de l'Estat i que això és suficient per a conservar les infraestructures. És que, cuidao, que a veure qui avui en dia s'arriesga a agarrar l'ofici de camioner, que damunt de que tens que estar sempre fora, lluny de la teua família, contribueixen els imposts i diuen, la gent jove, un pare que li diu a un fill... Fill, estudia i no sé què és un burro de càrrega. Per lo tant, ara ens trobem en que així en Castelló en falten 400 i a tota Espanya 10.000. Xics, a veurem com arriben les mercancies per carretera, a la que estem molt habituats en esta província, sobretot aquí les estanteries estiguen plenes. No sé. I és la situació que ens trobem. Esteu dos d'acord amb mi?
Jo sí,
Víctor,
sí.
Ni m'ha xiulat.
No, a veure, és que n'hi ha que topetar solucions a tot.
Ens hem oblidat, és dir, hem carregat molt la balança que a les universitats i la formació professional se'ns ha quedat.
Sí, se'ns ha quedat buida directament. I una, o sigui, una societat amb ideologia de comoditat, no, Susana?
Bueno, era el que volien els nostres pares, és dir, els nostres pares volien que deixaren de ser burros de càrrega. Ara que ocorris, que no tenen que tindre burros de càrrega, que tot s'ha digitalitzat i també per ells, pels camioners, se té que ser d'aquesta manera. I també se té que subvencionar aquests estudis. En fi, pauseta de publicitat i a per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, parlem del cas del Castor. Recordem que seguís en l'audiència provincial, no?, que s'està fent el judici. I és que els peris de l'Institut Geogràfic Nacional, que van compareixer ahir, que van realitzar un informe sobre l'activitat sísmica en el Castor a petició del Ministeri d'Indústria, pues van explicar ahir que va existir relació entre la injecció de gas en la planta i l'episodi de sismes que van tindre lloc al setembre de 2013, com estan reclamant els veïns, no, Susana?
Uh-huh.
O sigui, que veurem com finalitza tot això, no? I avui també hi ha estat de la província, hi ha debat, la Diputació de Castelló, de Badguí, l'estat de la província, on l'equip de govern mostra la seva intenció de continuar dotant els ajuntaments d'un major grau d'autonomia. A més, s'està tractant altres temes, com la rebaixa d'impostos d'activitats econòmiques a les empreses de la província que tributen per més d'un milió d'euros, la millora de carreteres i camins, i es parlarà de les propostes dels 121 alcaldes de la província després de les seues 6 reunions amb el president de la institució, José Martí. Uh-huh. O sigui, que estaran molt de temps, no, a l'hemicicli, suposo, Susana.
Sí, a la 1:15 o això farem que ens entren dels distints equips de govern, a veure si ens diuen, sí, o ens aporten algo que ens doni llum a allò que volen fer i que n'hi ha gent que no està massa d'acord.
I ara parlem, Susana, del PSPB de Castelló, perquè amb Ernest Blanc al capdavant com a secretari general ha presentat una esmena per a que es debata en el pròxim Congrés Nacional del PSPB, que se celebrarà entre el 12 i el 14 de novembre a Benidorm, és a dir, aquest cap de setmana, uh-huh, per a sol·licitar que retornen el 50% de la quota dels afiliats a les organitzacions provincial. I és que en 2012 l'aparell regional del PSPB va apostar per retindre el 50% de la quota, tal com expliquen fons del partit a nivell provincial, una decisió que es va prendre davant la crisi econòmica que quallava aquest any per a poder destinar els recursos als actes electorals. Doncs pues això, que
des del 2012.
Des 2012, i clar, ara estan reclamant que se'ls torne aquests dinerets, no? Però jo m'he preguntat, i què faríem amb aquests diners? Pues bé, amb aquests diners, segons expliquen des del PSPB de Castelló, es pretén impulsar les comarques, reflotar a les bases i poder realitzar tot tipus d'activitats, però darrere d'aquesta petició en llenguatge intens s'amaga més l'arribada d'un congrés provincial que tot apunta pues, que tindrà pues, més d'un candidat, Susana, i per això volen que retornen les quotes per poder reflotar ells la seva campanyeta.
Això que el gestito este dinerets, dinerets.
Dinerets, pues venga, sí, sí, sí. I ara parlem de Creu Roja, perquè uh-huh, celebrarà, o sigui, està celebrant aquesta setmana i fins al divendres 14 de novembre el seu tradicional acte del Dia de la Bandereta, tant a Alacant, vaja, Castelló i València. Campanya que aquesta edició destinarà a finançar els seus projectes a favor de la infància, molts dels quals du a terme en coordinació amb Generalitat Valenciana. Però és que la novetat no tan sols estaran a peu de carrer, Susana, en les tres capitals de província, sinó que enguany i per primera vegada Creu Roja oferirà als qui vulguen fer el seu donatiu la possibilitat de fer-ho enviant un bizum.
un bizum. I els que som de Castelló podem fer-ho al següent codi, que és 0-1-5-2-3. I no fa fal bizum, val? Podem fer ese bizum en la quantitat que nosaltres vulguem a, per ajudar a Creu Rosa, Creu Roja.
Pots tornar a dir-me el codi?
0-1-5-2-3.
5-2-3. Un bizum pel dia de la bandereta, no?
I sí, d'ací al 14, sí, d'ací al 14 de novembre ho podem fer, Susana.
Bona iniciativa.
Sí.
D'un a compte com tot el món se digitalitza, eh? Al final...
Sí, sí, sí. És el més pràctic, no? I ara, Susana, entrem a l'apartat de successos, però entrem de manera molt trista perquè hem de lamentar la mort d'un jove de 18 anys a la localitat de Borriana després d'eixir-se de la via amb la seva motocicleta a l'altura de Benavites en l'AP7. Els serveis van acudir al lloc del sinistre, però ja no van poder fer res per salvar-li la vida, Susana.
Per cert, la dona que van escarcelar ahir a sí, l'altura de...
Sí, justament anava a parlar-te d'això, també.
Val, pues, dime, Maria.
Sí, també que en el terme local de Vila-real pues, va haver un accident en la Nacional 340 entre un turisme i un camió que va haver de comptar pues, amb la intervenció del Consorci Provincial de Bombers, el Circu i la SAMU. El resultat va ser pues, el trasllat a l'Hospital de la Plana de la dona del cotxe que va resultar ferida durant l'impacte i que presentava un politraumatisme.
Cal dir que va estar la intervenció molt ràpida, que vam desviar molt bé tota la circulació, no van hi haure tapons, donar les gràcies al Consorci de Bombers perquè van haver d'escarcelar a esta dona i que la dona se troba dins de la gravetat que podia tindre en bon estat.
I ara ens n'anem a Betxí, perquè si ahir parlàvem d'un assalt tant armat amb un ganivet que va robar en una gasolinera de Vila-real, avui us contem que diumenge passat un altre home es va presentar dins de la comissaria de la policia local de Betxí, armat amb un gabinet i increpant els agents que estaven allí de guàrdia. Però ara s'ha donat trasllat de la investigació dels fets a la Guàrdia Civil i analitza les responsabilitats penals d'aquest home, no? De per què va entrar, què és el que va passar i pues, això, quins càrrecs pot tindre la seva acció.
Sí, enajenamiento mental.
Sí, pot ser, no? També té feina la policia local d'Almassora, perquè investiguen dos accidents amb fugida que s'ha produït aquest cap de setmana en la localitat en la cèntrica avinguda José Ortiz. En el primer dels accidents ha afectat la part posterior de tres vehicles i també va passar fa unes setmanes també d'una manera similar. I els que els veïns d'Almassora sí que han denunciat en xarxes socials vehicles que es divertissin pues, fent... els típics trombos pels carrers,
kamikazes,
sí, que clar, ja no sols els desperfectes materials que puguen causar als cotxes que estan pues, aparcats correctament si tranquils els seus amos a casa, no? Sinó que si alguna persona passa, pues, que estiguen jugant a fer aquests trombos, pues, pot, trombos, pues, pot pues, això, danyar alguna persona, no? I ja per últim, Susana, dir que Vila-real crearà 30 places en serveis socials amb una injecció de més de 880.000 euros a través del contracte programa de la conselleria.
Per cert, Maria, sé que t'ho estic demanant així a bote pronto.
No, no però... passa res. Com jo ho sé que ho fas, jo ho tinc preparat per si de cas.
Necessite que me poses el vídeo que han enviat o que va per les xarxes. Has acabat en l'Ajuntament de Vila-real i, per lo tant, jo necessite que la gent senga este vídeo que està que han fet que és que a més l'autor del vídeo es diu Vidiets de la Terra i vull que senquen el que diu, per favor.
Senyor Casabó, té el torn de la paraula. Senyor alcalde, la gent se pregunta si s'ha fet altra cosa, a més de pujar el IBI i anar sempre amb xòfer. Ja que veure amb aquesta careta de flaret que té i m'apreta més que les meves camises, que són de dos talles menys. Si es segueix queixant, li cobrarem contribució també per el seu cognom, Casabó, que també incluís una casa. I per lo del xòfer, és l'únic moment que puc tindre tranquil per a veure la sèrie de Netflix.
Per favor, comentaris.
Sí, la veritat és que és molt bo, no? Sí que coneguem ja Bitllets de la Terreta per imitar molt
al president Roig,
però és que la intervenció entre bueno, l'alcalde José Benlloc i Casabó és sí, molt bona, no?
En què vos quedeu? Algo que vos ha quedat sonant dins del cap?
Home, lo de que li cobre el cognom a Casabó meravellós, no?
Val, jo ni xacareta de flare que té vostè que li diu el senyor Benlloc, li diu al senyor Casabó i de més, el senyor Belloc se diu a ell mateixa que vostè m'apreta més que ses camises que porta dos talles menys. En realitat, humor, que és el que necessitem. Passem als esports, Maria.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seva internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Ara sí, Víctor, jo m'agradaria que me feres un titular de lo que va ser la tertúlia de nit, per favor.
No, res, a veure, crec que era la tertúlia que tot el món esperava.
Sí.
Després de lo que va passar, pues cada un defen les seues idees i cada un...
No, quants n'éreu?
Pensa que una cosa és més greu que a lo millor un altre diu que no té importància.
Quants éreu a nit en la tertúlia?
6 persones.
Vale, pues éreu 5 contra 1. Concretament éreu 5 contra 1. Estava el que estava de part d'Emery i els altres 5 estàveu en contra. És dir, ahir no n'hi havia equilibri. És dir, així, podeu entendre perfectament el que passa si en esta ràdio. En esta ràdio no tenim tertulians que li diguem tu a favor i tu en contra, com passa en tots els mitjans de comunicació, que normalment intenten equilibrar la balança. No, no. Així la gent va per lliure i, de fet, no té línia editorial. I si no diem, és una ràdio... On... Els d'agricultura, Maria, ens diuen Ràdio Libertat, no? Així anit eren 5 contra 1. No és així?
Bueno, sí, se pot dir que sí. Tampoc era 5 contra 1. Hi havia algú d'això 5 que també no ho veia tan greu com lo mira un altre.
No, quan mirava la careta de llàstima que tenia el pobre Néstor, dient, tindrem que ajudar-lo perquè este xic pobre no podrà sopar. En fin, notícies.
Sí, bueno, avui torna a entrenar l'equip a les 10:30. Això, el Newcastle ja té entrenador. I, bueno, dir que avui també hi ha Champions femenina, juga el Madrid contra el PSG i que en la NBA els Warriors tornen a guanyar 127-113.
Tindrem descans el cap de setmana, no?
Sí, no, ara hasta el dia 20 no hi ha cap partit del primer equip del Villarreal.
Hasta el 20? Quines vacances,
I que,
no?
I què farem sense futbol?
Té futbol, que té la selecció.
Juguen les seleccions que Espanya se juga a anar al Mundial, però, bueno, no ha hecho el Villarreal.
Vale, entonces futbol no tenim, o sigui, no tindrem allò de l'ansietat de la piloteta, tindrem piloteta i si no, pues pilotetes de flarepa després de la paella, no?
També.
Bueno, pausa de publicitat i el primer convidat, que ve calentet, per què? Perquè va parlar-nos d'aquesta famosa plusvalia. I a més este ve en...
Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junta a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes.
I ara estem nosaltres, Carlos Gil. Ell el coneixem perquè és regidor del Partit Popular, però en aquest cas jo li cridava este matí per telèfon per a que vinga a parlar de lo que ens anunciaven ahir del seu real decret sobre la plusvalia. Per què? Pues perquè ell parlarà en coneixement de causa. Ell és economista i va dir-nos aquestes dos vies que ens proposen de les plusvalies, no?
Sí, bon dia.
Bon dia.
Sí, efectivament, pues bueno, tot això ha vingut motivat per una sèrie de sentències del Tribunal Constitucional que van a començar l'any 2017. Uh-huh. i que pues bueno, van acabar en la última, que és del passat 26 d'octubre, en la qual pues lo que declarava era la inconstitucionalitat d'alguna dels articles d'aquest impost de plusvalia, que és un impost que evidentment, com tots els impostos, es regulen a nivell nacional, però el que passa és que després està transferida la competència de recaptació i en algun marge que tenen els ajuntaments per a modificar el tipus o la forma de calcular-ho, i recauden els ajuntaments. Entonces, arrel d'esta última sentència, pues ja se va declarar la inconstitucionalitat de l'impost. Clar, automàticament pues, van sonar totes les alarmes en tots els ajuntaments.
Claro.
Que pues, evidentment una part dels seus ingressos depèn de l'ajuntament. A uns els afecta més, a uns altres els afecta menys, però bueno, efectivament era una reducció d'impostos i que normalment estaven tots els ajuntaments en la via de demanar-li al govern central que d'alguna manera compensara.
Clar, li diu, ara vostè no els cobrarà, però nosaltres que comptem aquests diners, claro. Què farem? Ens quedarem sense esta partida?
Un poc pareixia que tots anaven i sabien dir, escolta, pues que el govern central, les transferències que fa als ajuntaments, pues que d'alguna forma compensarà aquesta pèrdua d'ingressos. Però, bueno, el govern ja sabem lo que... El govern actual ja sabem lo que fa. Li ha costat 15 dies modificar la normativa per seguir cobrant l'impost de la plusvalia.
Vale. I ara ens diu que podem fer-lo, o se pot calcular de dues maneres, és el que es deia ahir.
El tema bàsicament ve perquè el que se declara inconstitucional és la forma de determinació de la base imponible i d'algunes operacions que queden exentes. I després també el que se diu és que si tu has tingut, no has tingut beneficis, clar, o has tingut una mínima ganància,
sí,
que el que no pot ser és que l'impost de plusvalia superi inclús i sa ganància que has tingut.
Que per, a mi em pareix això molt just, és dir, si tu has comprat un piso i l'has venut per menys diners de lo que tu t'ha costat, com has de pagar una plusvalia? Perquè se calculava sobre la venda.
Sí, l'impost era un impost que simplement la seva base, o sigui, se basava en tu has tingut un immoble X anys en el teu poder i l'has venut. Me dona igual que hagis guanyat o hagis perdut. Tu l'has venut, bueno, venut, heretat o donat. No només venut. Entonces, un immoble urbà, entonces en aquest cas, en funció del valor catastral, que ja sabem en quin nivell tenim els valors catastrals parlant d'este poble.
Perquè encara no s'han revisat. És una cosa que se demana,
bueno,
no?
Se van revisar, però l'alcalde no va voler modificar-los. Però revisats se van revisar fa uns anys. Entonces, en funció d'aquest valor i dels anys que estan en el teu poder, automàticament pagues una quota. És a dir, si n'ha de senzill o de complicat. Entonces, en la primera sentència de l'any 2017, el que se diu ja és si tu has perdut diners, perquè clar, en aquell moment se van donar, després de la crisi del 2008, se donaven molts casos en els que moltes ventes d'immobles que s'havien comprat en els anys 2008 i anteriors, o en el boom immobiliari, els preus estaven allà dalt, pues, clar, a l'hora de vendre havien venut en pèrdues.
Però és que actualment també se dona, eh?
Sí, però ja menys. Però en aquell moment...
Però la gent que va comprar els immobles en aquell moment, sí, i les seues cases no han recuperat el valor.
Correcte, encara n'hi ha molts que estan en pèrdues. Però claro, vull dir jo que en aquell moment se va donar moltíssims casos. O pràcticament totes les vendes que se feien a pèrdues. Entonces va ser el que va motivar aquesta sentència, i sí que és des del 2017, no se va modificar la llei, el contribuent cada vegada que venia un immoble i podia demostrar, perquè tenia la situació de compra i la de venda, que havia perdut en pèrdues, podia sol·licitar a l'Ajuntament l'exenció d'aquest impost. Però si per qualsevol cosa se despistava i no ho sol·licitava, l'Ajuntament ho cobrava. I una vegada pagat i cobrat, no hi havia forma de reclamar-ho.
Perquè ahir també deia que els que s'havien pagat no se poden reclamar.
Sí, bueno, això és una altra història. Que ja veurem què passa en això. Entonces, en esta modificació que s'ha publicat avui, què s'aconseguís? S'aconseguís que, per una part, ja directament se declaren exents totes les ventes que s'hagin fet a pèrdues, i després n'hi ha un cas en el que, en aquestes dues formes de càlcul, el que se fa és un poc evitar que si tu tens un molt poqueta ganància, de manera que se fan els dos càlculs, o bé, per la forma tradicional, com està ara, te dona una quota, i si ho fas per, ho ha venut per tant, i ho vaig comprar per tant, el benefici que ha tret s'aplica al tipus. La quota més baixeta és la que pots aplicar-te. Entonces, d'una manera, se corregís en part el caràcter recaudatori, en part, el caràcter recaudatori d'aquest impost. Ara bé, a mi sí que m'agradaria dir que han tingut molta pressa a modificar això,
sí,
però conforme te dia antes, quan un li dona un bé immoble a un altre, normalment de pares a fills, o bé ho hereta, quan li ho dona el que ho dona, el donant, o quan ho hereta l'hereu, també està obligat al pago d'esta plusvalia. I en aquest cas, si la base de la inconstitucionalitat és que si tu has venut en pèrdues no tens capacitat econòmica per fer front a aquest impost, si tu heretes o bé te donen, tu no has rebut cap benefici monetari. Per tant, tampoc té massa sentit que se mantingui aquest impost per a les donacions o les herències. I d'això ningú diu res, i en aquesta modificació no s'ha tocat res. O sigui, seguirem pagant plusvalia en les mateixes condicions i en aquest cas no jugar el doble perquè no n'hi ha preu de venda.
Jo tenia entès que les donacions de, per exemple, rara és la de fills a pares o fills a mares, està exenta.
En plusvalia? No. I te dic més, i en l'impost de successions i donacions estava bonificat en un 99% per el nostre veí provincial Ximo Puig i president sí. de la Generalitat, només sí. va entrar, va més o menys mantindre el que eren les bonificacions en el cas de les herències uh-huh. de pares a fills, però les donacions no. I les donacions, seguissin, vull fer una donació de pares a fills, resulta realment molt car.
Entonces, vostè pot dir que este Real Decret és beneficiós, li falten matisos, no sé, perquè jo en principi no l'ha vist malament. El que passa és que, claro, no és el mateix quan és una ràdio de premsa i diuen aquestes paraules tècniques que tu no estàs format per entendre'ls, com que després vinga vostè i ho explique de manera que li ho explica als seus clients que té cada dia, que són els que paguen del seu bolsillo.
El tema de si és beneficiós depèn de per aquí, com tot. Evidentment, pel que Estara pagava i seguirà pagant, pues per una part se regula el cas en el que ja no se tenia que pagar perquè ja el Tribunal Constitucional havia dit que, no, que era inconstitucional i sa part sí que se regula, ja se diu que està exenta, en aquest cas pues, pel contribuent és beneficiós, i per certs casos en els que sí que aquesta nova fórmula de càlcul pot ser més barata, pues, evidentment també és beneficiós. Des del punt de vista de la gent que té que fer front a un impost com dia antes, per una herència o una donació, pues se queda igual.
Però, entonces, els que se'n perden són els ajuntaments?
No, tampoc.
No, si no recauden?
No, els ajuntaments van a recaudar igual. Que van a recaudar un poc menys?
Clar.
Sí, un poc
menys. És dir, en realitat, el Real Decret el que beneficia és el ciutadà, però el que castiga són els ajuntaments de cada localitat.
No, els ajuntaments els ha recuperat una quantitat que tenien perduda ja. Els ajuntaments, de fet, la setmana passada vam aprovar una puja de l'IBI basada...
Sí, però vostè se referís a, entre el primer anunci que n'hi ha a la modificació de després, primer li ho lleva tot i després li diu, no, anem a matisar. I acaben recaudant menys, però acaben recaudant els ajuntaments, no? És així?
Però la variació és mínima. O sigui, a veure, en el pressupost municipal de Villarreal,
sí.
estaran i havien pressupostats l'últim any 1.600.000 euros de recaptació de plusvalia, que és variable.
Estimativament.
Això, exacte, això és una estimació. Possiblement, ara quan mos donen el borrador de pressupostos, segurament aquesta quantitat serà algo menor. No crec que baixi d'un milió.
Sí, però el ciutadà el que detecta és una alarma gran en tots els ajuntaments dient, ojo, govern central, que si jo no cobre este impost, em quedaré... a dos veles i vostès me tindran que acudir. Això és aixina?
Això és aixina des d'un punt de vista alarmista. A veure, si a un pressupost de 50 milions d'euros te lleven un milió d'euros, evidentment, tens que reajustar, tens que quadrar, però no se'n va l'Ajuntament a pique i no tenim que tancar la porta. Això és el que vull vendre, en aquest cas, aquest Ajuntament i possiblement alguns altres. Però no és aixina. Se reajusta, per això estàs ahí, per reajustar. Evidentment els serveis bàsics n'hi ha que seguir donant-los, però n'hi ha molts que se poden recortar, molts. El que passa que aquest ajuntament no vol, entonces va optar automàticament per la via de dir no, anem a pujar, nosaltres no podem permitir-nos ese lujo.
Sí,
ells no poden permitir-se el lujo, però el ciutadà a peu sí que té que seguir rascant-se el bolsillo i aportant. O sigui, per una part dels ajuntaments els lleva un problema que els havia plantejat per una sentència del Tribunal Constitucional. Que no es la lleva al 100%, vale, es la llevarà a un 90%. No baixarà més d'un 10% la recaptació de plusvalia en la nova normativa. No baixarà. No crec jo. Ho veurem ara en la previsió que fan els tècnics de l'Ajuntament de què és el que tenim que ficar en el pressupost d'ingressos per aquesta partida, però jo no crec que baixi més d'un 10%. O sigui, no baixarà del 1.500.000 o 1.400.000, 1.500.000. I l'any passat estava en uns 600, que ja se va pujar respecte a l'anterior.
dit això, explicat això, la gent quan tinga que fer algun tipus de moviment, jo sempre ahir ho dia, cuidao, vagin a un professional perquè els conselli bé, perquè es poden veure en moltes situacions.
Sí, a veure, nosaltres sempre diem que claro, quan parlem o parlem d'un impost o parlem d'una cosa, parlem de manera genèrica. Després cada cas particular és molt diferent, o sigui, el que a un per un motiu o perquè pot aplicar-se una sèrie de coses és d'una forma i a una altra és una altra. És difícil que n'hi hagi en dos casos molt, molt similars que puguis dir no, això és per ell i per un altre té que ser d'una altra manera. De totes maneres, també hi ha una altra cosa que volia deixar, nomenar del Real Decret, que és interessant per saber a veure si què farem, perquè, claro, els ajuntaments ara tenen que adaptar la normativa, o sigui, l'ordenança municipal que regula sola tenen que adaptar i tenen un plaç de 6 mesos. Per tant, els pròxims 6 mesos l'Ajuntament de Vidreres té que adaptar això. N'hi ha una modificació dels coeficients que se tenen que adaptar, però a part n'hi ha una opció, i ho dic perquè va molt en l'edició de que així tenim, i ho sabem tots, tenim uns valors catastrals molt alts. Pues, han deixat una opció de que els ajuntaments, a l'hora de calcular la base imponible d'aquest impost se calcula per el valor catastral del sòl, llevat la part de construcció, del sòl llevant. Entonces, han deixat de que l'Ajuntament pot corregir que pugui tindre un valor catastral alt només a efectes d'aquest impost, pot rebaixar la base imponible, o sigui, el valor catastral que tenim, el pot rebaixar hasta un 15% només a efectes d'aquest impost. Veurem si el senyor Benlloc té a bé, ja que tenim uns valors catastrals alts, haver rebaixamos i 15% per a les persones que tinguin que pagar aquest impost.
Això és la pròxima moció del Partit Popular que portarà ple, no?
A veure, no crec que sigui una moció perquè realment això és algo que se té que fer. O sigui, la modificació de l'ordenança. Entonces, quan presenten la modificació de l'ordenança, pues veurem a veure si ho faran o no.
Dona compte que ja ens han donat un titular d'una possible moció del Partit Popular. Carlos, sí. Li pareix que se'n cam un vídeo i vostè el sent i després me diu quina, si l'ha divertit, si, quina impressió ha tingut.
Vale.
Senyor Casabó, té el torn de la paraula. Senyor alcalde, la gent se pregunta si s'ha fet altra cosa, a més de pujar el IBI i anar sempre amb xòfer.
Ja que veure amb aquesta careta de flaret que té i m'apreta més que les meves camises, que són de 2 talles menys.
Si es segueix queixant, li cobrarem contribució també per el seu cognom, Casabó, que també incluís una casa. I per lo del xòfer, és l'únic moment que puc tindre tranquil per a veure la sèrie de Netflix.
Llàstima no que només el senquen i no el vegen, perquè està rient-se quasi tot el vídeo. Què és el que més li ha agradat de lo que ha sentit? Què és el que més l'ha divertit?
A veure, tot el que siguen... A veure, són paròdies que un poc reflejen el que n'hi ha i al final jo penso que aquestes coses tenen que agarrar molt també en humor. A mi m'agraden, o sigui, a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden i fan riure independentment de per on vinguen, ¿vale?
A veure, jo l'he vist riure i jo li conté moments. Quan li ha dit en aquesta cara de flaret que té, s'han rist. Quan les camises li apreten, s'han rist. Quan lo de la casa, que també té casa i el IBI...
Exacte. A veure, al final és una forma de reflejar la realitat de lo que n'hi ha. Pues, n'hi ha un poc la bronca que n'hi ha entre els dos, o entre els dos partits i tot això, i després, pues, bueno, a nivell de les situacions que han passat. A mi un poc, la veritat està acertat. O sigui, no diria que m'agrada més una cosa o més m'agrada una altra. Sí que és veritat que va estar molt, molt desafortunat l'alcalde en el tema de Netflix. Jo he vist per ahir algú que se pregunta, inclús a mi directament m'han preguntat, però realment això és un muntatge o ho ha dit? No, jo estava allí i te puc dir que ho va dir tal qual i no és un muntatge, és ho va dir. I sa part, no per la paròdia, me pareix molt bé, o sigui, es refleja el que n'hi ha.
Sí.
Sí que és veritat que de lo que va passar realment sí que és trist. Que en un tema tan sensible per la gent com és este pagament d'impostos i esta pujada que se frivolitzarà a Xina. Però bueno, per lo de més, ja te dic, jo tot el que siga al final acabar o agarrar-se l'història una miqueta d'humor...
Els vídeos de la Terreta, a mi em pareix una persona que el que ho confecciona, no sé si és un grup, si és una persona, me pareix d'una imaginació... Sí. Tremenda, no?
I a més humanitza una miqueta.
Sí, també. Sí.
Jo
ho veig pues mire, parlant d'humanitzar, jo penso que quan l'alcalde està dient és que la pujada no és... Clar, ell parla de la pujada. Si un Netflix, i ho diu en un moment, en que jo crec, jo la sensació que vaig tindre és que pensava que estava parlant com quan estem prenent algo, no, i no se donava compte el moment. Dic jo, eh? Vostè està sentint en el cap, no ho sí, diu, sí, no, no verbalitza.
És que per això dic, perquè és que ho té que ser saber en cada moment. Mm. O sigui, no és el mateix una conversació en quatre amics en la cafeteria.
Perquè quantes voltes, tema... claro, quantes voltes hem dit carai, van a demanar i tenen uns mòbils? Això ho hem dit també, eh? Mm. Això és no tindre sensibilitat. Pues claro, també depèn d'on siga, no? En fin, Carlos Gil, moltes gràcies. Jo sé que sempre recorris a vostè, que bé me va, no? Veurem com va lo de les plusvalies i com van adaptant-se.
Sí, a veure, sí que és veritat que això ha sigut publicat avui. Això té que tindre això. També n'hi ha un període ahir d'una setmana que les operacions que s'han fet en aquesta setmana n'hi ha un buit legal, tampoc se sap ahir què passarà. Vull dir jo, totes aquestes reformes i més fetes de pressa i corrents, conforme ha sigut esta, tenen també després el seu recorregut en recursos, en reclamacions, i veure també com acaba tot.
Carlos Gil, regidor del Partit Popular i economista també, com no. Moltes gràcies.
A tu. I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant del poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilareal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Busques treball? Vine a Workforum Castelló. Aconsegueix una entrevista de treball amb les més de 40 empreses participants i millora la teua recerca de treball en les nostres conferències i tallers. T'esperem l'11 de novembre en la Càmera de Comerç de Castelló. Inscriu-te en www.workforumcastellón.es abans del 7 de novembre. Diputació de Castelló.
I ara tenim amb nosaltres a Sílvia, ella regidora de l'Ajuntament de Vilareal i regidora de quantes àrees?
Pues la veritat que ara actualment de 4, de sanitat, de policia, de seguretat ciutadana, serveis socials i igualtat.
També és primera tenent alcalde, ella és Sílvia Gómez, primer li hem dit Sílvia perquè la gent anarà situant-se, que per cert vostè va fer l'últim ple i va estar de presidenta del ple.
Sí, la veritat que sí, i és una cosa que de fet em va il·lusionar, no? És la primera vegada que l'Ajuntament de Vilareal està presidit tot un plenari per una dona. Aleshores, la veritat que sí, que em va il·lusionar, no? No és una cosa que la voldria fer de sovint, no? Això de l'alcaldia crec que és un tema que no va més enllà de lo que és presidir un plenari o inclús anar a entrevistes, lo que siga, és una gestió molt, molt dura i amb molta responsabilitat, per tant, no és una de les coses que me faig il·lusió fer tots els dies, no? Però sí que en aquest moment sí, perquè de fet vas tindre també una resposta molt bona dels companys i companyes de la corporació, en el que se va tractar amb molt de respecte el tema de que fora una dona la presidenta en aquest moment, i inclús alguns m'han dit això de dir alcaldessa, perquè nosaltres quan anem a parlar i ens dona pas l'alcalde, sempre diem moltes gràcies senyor alcalde, i en aquest cas se me denominava com a senyora alcaldessa, i n'hi havia gent que inclús se sentia orgullosa, no? de dir, ui, una dona presidint el plenari de l'Ajuntament de Vilareal, i això jo crec que, i no se va fer en cap intenció de burla ni de més, aleshores sí que s'agraeix el comportament i el respecte que van tindre cara a la meva persona que vas presidir aquest plenari.
En este cas, quan estem sentint la musiqueta que anem a entrar, perquè sí, després del ple tot el món va dir oh, que bé, quina tranquil·litat, en este cas, la paciència que tenia. I clar, vostè i jo diem, una persona té paciència la primera vegada, la segona, però ja quan porta tant de temps diu... se va acabant la paciència, no?
Sí, a més, jo he dit que agraeix moltíssim el respecte i també el tracte i la manera de posicionar-se i de manifestar els seus arguments, però també se'm va agrair per part d'un partit polític el saber estar en el plenari, a veure, jo aquest agraïment De fet, no vas dir en aquest moment res. Evidentment, sempre és agraïment. Pues t'agraden, no? Mm. T'agraden. I, a més, però veig un gran agraïment en un poquet de pues bueno, de, com dia abans, un caramel enverinat, no? El que volien és atacar al senyor alcalde, el que en un moment donat descontesta a diferents arguments en el que moltes vegades falten a la veritat i l'alcalde, evidentment, no pot callar. A més, l'alcalde és l'únic que pot prendre la paraula quan creu convenient, no? Per a modular i per a mesurar el debat. Aleshores, aquest agraïment jo no vaig tindre que intervindre més enllà d'una puntualització del temps que ens excedien els portaveus, però si haguera tingut que intervindre en un moment donat que haguera vist que el debat s'haguera anat de mare o inclús hagueren faltat a la veritat d'una manera desproporcionada, a lo millor també haguera tingut que intervindre. Aleshores, jo l'agraïment, evidentment, sempre, no? Sempre s'agafa en bona sintonia, però crec que ahir va ser un agraïment un poc, en certa manera, enverinat.
Vostè, que porta molts anys al costat de l'alcalde, més molts, més de lo que la gent imagina, perquè fins i tot vostès eren companys i han estudiat sí. Des de menuts,
sí.
Junts, és a dir.
Sí, des de l'institut.
Per això, vostè va notar una falta, o sigui, una diferència de comportament en els partits per el fet que fora vostè i que tenen quan està el senyor alcalde?
No, en aquest aspecte no. L'únic que és veritat que vam dur uns temes que tampoc eren molt, en aquest moment no eren, sí que se va atacar al govern un moment donat, més fort, però bueno, això quan està...
El comportament va ser per l'estiu.
Jo crec que va ser el mateix, l'únic que els punts de l'ordre del dia no duien a un debat molt acalorat que a lo millor en uns altres moments sí. Va haver, clar, evidentment, sempre crítiques de l'oposició, va ser un moment donat, va haver algunes exposicions del debat un poc desagradables, però bueno, que era la manera d'expressar en el seu moment, però tampoc més enllà de lo que inclús l'alcalde, jo crec que José Benlloc haguera actuat de la mateixa manera que vaig actuar jo.
Vila-real impulsa una xarxa estatal de ciutats per a la mediació i això és per exportar el model de solució de conflictes. Van tenir una reunió en la sala de premsa, la policia local i més ciutats, no?
Sí, no, va ser a l'Ajuntament, a veure, això va ser una reunió que diguem, va ser l'inici d'un camí que ja s'havia, bueno, o l'inici o diguem una segona part del que va iniciar el senyor alcalde José Benlloc amb una ciutat que és Los Palacios i Villafranca, que és una ciutat de Sevilla que col·labora moltíssim, de fet, és que no recorde ara el cognom i sempre el tinc ahí en el cap, que és Antonio, que és el jutge de pau d'ahir d'aquesta ciutat i té un diguem, una associació i un servei de mediació en aquesta ciutat. Ahir van arribar a una relació important en quant al projecte d'alumnes mediadors que duen davant l'Institut Miralcamp i l'associació Porquespí, i ahir l'Ajuntament de Vila-real i també aquest Ajuntament va vindre també en el nom d'aquest jutge de pau que he dit abans. Aleshores, ahir l'alcalde José Benlloc va veure una oportunitat molt important de per què no, ja que tenim nosaltres en Vila-real aquestes jornades d'alumnes mediadors que van més enllà de la tasca de l'Ajuntament i de la mediació policial que duem endavant en el que és la policia local, que és un referent a nivell nacional i internacional. Aleshores, ahir va plantejar la possibilitat de per què no fem una xarxa en la que les ciutats que ja treballen en aquest àmbit de la mediació, de la solució de conflictes, pogueren pues, aunar esforços i intercanviar experiències i al final sumar i créixer en aquest àmbit. En aquesta reunió van estar en el que és en l'Ajuntament de Vila-real, va estar Lorena Hortells, que és representant de l'associació Porquespí, que és la que també ha estat col·laborant en el que és el projecte també Mediem i dels projectes europeus Medes, amb l'Ajuntament de Vila-real, i en la que telemàticament estaven de l'Ajuntament de Palacios i Villafranca el regidor i el jutge de pau, i des de l'Ajuntament que, diguem, que ara s'incorpora aquesta iniciativa de la creació de xarxes, de xarxa per la mediació, l'Ajuntament d'Alfàs del Pi, que va estar Isabel Muñoz, que és la regidora d'aquest ajuntament, i Raquel, que ara no recordo el nom, Raquel, perdona, però bueno, que és la tècnica de mediació d'allí d'aquest ajuntament.
Raquel Guerrero.
Raquel Guerrero, disculpa. Aleshores, ahí van fer una reunió, diguem, de primera presa de contacte i de diguem, de replegar tota la tasca que s'havia fet abans d'aquesta reunió. Ja se va treballar en uns possibles estatuts o reglament de la creació d'aquesta xarxa, i aleshores ahí vam quedar que la propera reunió, que la tindrem en desembre, i si no m'equivoque la data, crec que és el 9 de desembre, ahí tindrem i plantejarem uns possibles reglaments i també tindrem també tindrem també una informació també de lo que és la comunitat autònoma. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies també ha creat una xarxa de també de municipis per la mediació, i ahí tindrem una informació per a poder treballar també conjuntament en les comunitats autònomes que ja tenen aquesta xarxa per a que col·laboren en aquesta. També tenim que contactar en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, perquè evidentment per a crear una xarxa en aquest àmbit hem de comptar en aquesta federació en la que té ja contacte amb els municipis de l'estat espanyol.
Crearan coneixements i de pràctiques de la mediació a diferents nivells i àmbits. Uh-huh. És que clar, nos donen compte que la facilitat que tenim avui en dia tecnològicament, sí, podem tindre a munt de recursos,
a munt.
I des de la base.
La veritat és que ahí s'inicia un camí molt, molt important, no? Perquè nosaltres hem treballat molt la mediació policial i la mediació educativa, l'escolar, ¿vale? En els alumnes mediadors. Però també inclús ara estàvem iniciant la possibilitat de treballar en l'àmbit esportiu. Sabeu que en l'àmbit esportiu,
claro,
també sorgeixen molts conflictes, mm-hmm, en el que hi ha molta interacció de persones, de contacte físic, inclús de paraules que no toquen, i aleshores ahí vem que també és un àmbit molt, molt important. I després, pues, això, el que dius, utilitzar els nous recursos, les noves tecnologies, en poder treballar en l'àmbit de la solució de conflictes per a evitar que s'arribi a la via judicial, perquè això és el que normalment s'intenta, no? Estalviar recursos econòmics i també estalviar esforços en el que, pues, que les persones puguen solucionar un conflicte, que de vegades és simplement el poder comunicar-se, el poder facilitar els que se comuniquen, perquè la mediació, el que hem de saber tots és que el mediador realment té una part totalment diferenciada en lo que son las personas en conflicto. Las personas en conflicto son las que tienen que arribar a la...
Claro, ella es totalmente aséptica.
Medien, claro. Medien, pero realmente ellos no plantegen incluso ni la solución.
Ni la solución.
Ellos tienen que estar de manera un poquet de mediadors, ¿no? Como digo la palabra, es mediador, es un mediador.
Es una forma de escoltar les dos parts y vore, claro, y después en estas reuniones lo que fa es que se posa damunt de la taula es diferents conflictes que hi hagut en diferents, claro, situacions i diferents formes de pensar, i això ens fa créixer i fa tindre una societat més bona i més adulta. Perquè, clar, si parlem de que tot això es comença també en un possible abandono escolar, en un absentisme, estem anant a la base dels conflictes.
Sí, sí, sí.
Anem a serveis socials. 30 places a través del contracte programats per la conselleria, no?
Sí, això és un conveni que naix des de, pues, bueno, també arrel a la nova llei de serveis socials, en què és una llei que referent i molt important, en el que ja diguem que ubica o qualifica els serveis socials com uns serveis essencials. I sí, també se reconeix un dret objectiu. Aleshores, subjectiu, perdona. Aleshores, ahí se li dona una importància i perdona la redundància, importantíssima, no? Al que és el Departament de Serveis Socials. El que vol aquesta llei i en aquest conveni de la conselleria és que s'acabe en aquesta, certa manera, temporalitat en els puestos de treball en el que són els departaments de serveis socials. Claro, què passa? Naixíem d'uns departaments de serveis socials, una llei de serveis socials totalment
desestructurada,
precària, en el que així se parlava de serveis socials com a caritat, solidaritat, i això s'ha acabat. Això s'ha acabat. No solidaritat. És un dret subjectiu en el que les persones tenen dret a un servei social, en el cas de que ho necessiten. I això és un dret, i per tant no se'ls pot negar a ningú. Què passa? Aquesta llei és la que dona el marc per a dotar als serveis socials del personal suficient per a poder donar cobertura a aquests serveis socials. Que, ojo, és important, és importantíssim, perquè nosaltres a nivell, de fet, jo, com sabeu, i com és, fa pràcticament 2 setmanes i mitja que sóc regidora de serveis socials, encara estic aterritzant, sabia i coneixia per el meu càrrec de coordinadora de l'alcaldia moltes coses de serveis socials, treballava molt amb el meu company Álvaro Escorihuela en molts àmbits de les entitats socials, però evidentment el que és les coses més
tècniques.
Més tècniques, mm-hmm. Pues no tenia tant de coneixement. Ara estic, la veritat, que ficant-me al dia i et dones compte de que realment, com s'havia plantejat els serveis socials abans, i perquè així n'hi ha places que estan creades des de fa, pues, no sé, 20 anys, aleshores això no podem viure en que un treballador social estiga en un contracte de 12 mesos i els 12 mesos l'acabi i després entre el següent de la bossa. Això no pot ser.
Clar, perquè, a veure, així se parla d'una atenció primària. Si tenim persones que agarren un conflicte, no poden abandonar els 12 mesos, perquè el que entra s'ha de tornar a empapar d'aquest conflicte. I sobretot, no està per acompanyar a aquesta persona... se desenvolupe com té que fer-lo, claro, en esta vida. Perquè, desgraciadament, jo parlo, imagines, no? Una família d'estructura o un xiquet que no té massa referències, no estem a ajudar a que això acabi en un bon fi.
Claro, és que ho dius clarament. És el que una persona que entra en serveis socials, fins que se fica al dia de tot el que n'hi ha, agafa una persona o un usuari en el que té un problema. Claro, quan ja està solucionant o en vies de solució, se'n va i cau en un altre treballador social que ha d'entrar i que s'ha de ficar al dia i tal. Aleshores, això és el que vol acabar esta llei i aquest contraprograma. Aquest contraprograma, que és clar, un conveni en el que són, és un conveni de 4 anys, en el que ahir ja se dona una estabilitat de 4 anys al personal que tenim que contratar.
S'asseguren 4 anys.
4 anys. I jo crec que s'anirà en la via de que això se puga
claro,
consolidar.
Jo estava pensant, vostè s'ha assegurat 4 anys i diu, bueno, després lluitarem perquè aquests 4 anys vagin allargant-se,
claro,
no?
Claro.
Per a que aquestes persones que estan ahí vagin bé la trajectòria, perquè, a més, això se planteja que són persones que creen unes famílies que al redor de les famílies n'hi ha una quantitat de gent que la persona que està en servei social té que anar coneixent. Clar, és que no pot anar-se ni saltar d'un lloc a un altre.
No.
Perquè, a més, també el treballador no treballa a gust, al final, el treballador social.
És que és normal. És que com té que treballar a gust? Aleshores, jo quan m'entera d'aquestes coses, d'aquestes places que estaven creades a Xina, els programes de un any o 3 anys més un, no sé, era... És tot molt... És que... És molt precari així, treballar així. I ahir, la veritat que agraeix moltíssim als treballadors del departament, els que han estat, els que estan ara, els que han estat i els que estaran, no? Per la seva vocació, perquè realment es veu que en poques mitjans donen tot el que tenen i donen molt de la seva vida, perquè el Departament de Serveis Socials, aquest treball és molt vocacional i tens que ser molt sensible, perquè n'hi ha problemes molt importants. Tu veus dia a dia problemes de les famílies i de persones de Vila-real, que n'hi ha molta gent que no té per a poder menjar, n'hi ha gent que no té possibilitat d'entrar a una vivenda. No,
clar,
poden pagar
el que passa,
una seva vivenda.
Clar, el que passa és que, en aquest cas, el treballador social el que va és a l'inici del problema d'aquesta persona, el per què no té una casa, el per què no té la nevera en condicions de nutrida per a poder alimentar-se bé. És anar un poc al foco del problema. I si no te tens per anar al foco del problema, és absurdo. Aquestes 30 places se divideixen en 22 places per a l'atenció primària de caràcter bàsic i 8 per a l'atenció primària de caràcter específic de competència local. És així, una regidora?
Sí. A veure, ahir l'únic que quan parlem de creació de 30 places noves, claro, quan parlem de 30 places és veritat que és el que nosaltres tenim que assumir una part, l'Ajuntament, perquè quasi el 92% ho assumís la Conselleria. També nosaltres perquè el que volem és que tota persona que vinga a treballar a l'Ajuntament en un contracte, en un conveni amb Conselleria o una altra administració, n'hi ha vegades que ven uns diners segons les taules retributives d'aquesta administració. Què passa? Conselleria té unes taules retributives diferents a les de l'Ajuntament i, per tant, el nostre acord que n'hi ha a l'Ajuntament és que nosaltres hem de pagar al treballador que vinga el tant per cent que cobrisca el conveni o la subvenció. Així, en aquest cas, nosaltres tenim unes taules retributives més altes, aleshores, què podria passar en aquest tema? Per això diem que nosaltres hem d'assumir també 223.000 euros.
Sí.
Per què? Perquè nosaltres garantissem que qualsevol treballador o treballadora que vinga a ser l'Ajuntament de Vila-real cobrarà el mateix que l'altre que està treballant, que està fent el mateix. A veure si m'explique per a que
el que ja està...
Clar, tu imagina't, si ve una subvenció, i com ens passa en altres programes, que nosaltres intentem que cobren el 100% del sou-sou. Si tu vens en una subvenció i segons la subvenció, Isa, com és ells donen una subvenció en unes taules retributives que són les que tenen la Generalitat i nosaltres tenim unes més altes, què passa? Que podria passar que un treballador fent la mateixa tasca, un treballador social de la casa, de l'Ajuntament, i el que ve de programa cobrarà menys que l'altre. Aleshores, això és il·lògic. Vamos, i això jo crec que és una barbaritat. Aleshores, nosaltres procurem i per això intentem, encara que tinguem que ficar més diners, garantir que les persones cobren igual. Igual que el
per això està despesa de 223.000 euros.
Bueno, una part és per pujar i l'altra part que ens tocaria a nosaltres per la despesa local. Val? Però nosaltres l'increment un poquet més és per garantir que els treballadors cobren tots igual. Després també, lo que, claro, nosaltres tenim unes que són la de l'atenció primària, que tenim treballadors socials, psicòlegs, els assessors jurídics, els auxiliars administratius, l'agent d'igualtat i promotor d'igualtat, que també molt important per a la regidoria d'igualtat, l'agent d'igualtat. L'agent d'igualtat és importantíssim perquè ara, avui per avui, dins dels plans d'igualtat que tenim que tindre totes les empreses, tant local, públiques com privades, necessitem una preparació per a fer-los. De fet, hi ha moltes empreses que ens venen a la regidoria d'igualtat a demanar assessorament de com fer aquest pla d'igualtat. Aquesta gent d'igualtat és el que està format per això, com també per a fer els informes d'impacte de gènere de qualsevol normativa que isca de l'Ajuntament, de l'administració, de qualsevol administració, de qualsevol ordenança, el pressupost que tindre un informe d'impacte de gènere. Per tant, és importantíssim tindre aquesta gent d'igualtat per a fer aquestes tasques tan importants i després estudiar pues moltíssimes coses en l'àmbit de la igualtat en la nostra població, no? I poder actuar. Això és molt important. Després tenim el de caràcter específic, que és ahí és que són l'EIA és el que nosaltres diem abans el CEAFI, vale? Que és l'atenció a menors, i del SACEM és nou, que ahí nosaltres, en certa manera, jo de vegades discrepe en la conselleria, que crec que és l'atenció a la salut mental, crec que hauria de ser de sanitat i no de serveis socials. Però bueno, ho van interpretar com que, claro, les persones que tenen un problema de salut mental possiblement tinguen un problema que tinguen que tindre una ajuda de serveis socials, aleshores ho han englobat dins del programa, del contraprograma de lo que és un servei municipal de l'Ajuntament de Vila-real. Ajuntament, de qualsevol ajuntament, evidentment. Aleshores, ahir tenim molta tasca per davant, perquè aquestes places, algunes les tenim ja creades en la plantilla pressupostària i, per tant, podem cobrir-les. Algunes no les tenim en la plantilla pressupostària, les tenim que crear noves, i algunes que les tenim creades i no tenim bossa de treball, per tant, també hem de fer bossa de treball per a poder descobrir-lo el més possible. Aleshores, ara estem a contrarrellotge, sí, per a poder signar el contraprograma aquesta setmana. Faríem un plenari extraordinari i urgent, jo crec, perquè no podrà ser d'una altra manera, i aprovar este contraprograma per a poder-lo signar i que ens demanen que ho justifiquem en el mes de novembre. Aleshores, anem ara, la veritat, que a contrarrellotge.
Contenim que anar. Si li pareix, Adés ha parlat així, Carlos Gil, ens ha parlat de la plusvalia i li hem posat un vídeo que ha fet vídeos de la Terreta, on parlen el senyor Casabó i el president del Partit Popular, del qual és Carlos Gil, i ara anem a posar-li a posar també el vídeo que on parla el senyor alcalde en el senyor Casabó. Sengla i a veure què li pareix.
Senyor Casabó, té el torn de la paraula. Senyor alcalde, la gent se pregunta si sap fer altra cosa, a més de pujar el IBI i anar sempre amb xòfer.
Hi ha que veure amb aquesta careta de flaret que té i m'apreta més que les meves camises, que són de dos talles menys.
Si es segueix queixant, li cobrarem contribució també per el seu cognom, Casabó, que també incluís una casa. I per lo del xòfer, és l'únic moment que puc tindre tranquil per a veure la sèrie de Netflix.
Bueno, també veig que està rient.
Sí. A veure, ho tratem molt bé. A veure, la veritat que podem dir és que este humor és... A veure, el tenir que acceptar...
És el de la nostra terreta.
Sí, claro, és que a més... A veure, se fan molta gràcia i a més amb molt de respecte, jo crec que està molt bé, ens hem de riure d'aquestes coses. Evidentment, ahí planteja coses que claro, que te'n rius, però ve d'una situació molt, molt complicada, no? Que és el
que
tema
de... Què li ha llamat l'atenció, lo de les camises dos talles menys, o lo de la careta de flare, no sé què...
Tot me fa gràcia perquè és veritat que algunes coses pues encerten, no? Que veuen pues el que es diu en el plenari, el tema pues bueno, lo de les camises, pues bueno, cada un té el seu gust, no? És la seva vestimenta, jo que sé. Tampoc m'ha cridat l'atenció a mi que fora
ha sigut un vídeo molt graciós, no?
Sí, a mi m'ha paregut graciós, això evidentment és necessari també, i fer gràcia i fer humor de qüestions que la vida que afecten a la ciutadania, perquè la veritat que són molt importants, el tema de la pujada de l'IBI, evidentment, a nosaltres no ha hagut solució per a poder solucionar d'una altra manera, però evidentment se trata molt de respecte i l'humor aixina en tant de respecte, la veritat que a mi em fa molta gràcia, la veritat que és un humor que a mi realment me fa gràcia. A altres persones potser no l'arriba tant.
El bé que es han doblat també els dos, perquè notàvem la veu com se transformava en la del senyor alcalde i també la del senyor Casabó, eh?
Sí, sí, ho fan genial, la veritat que ho fan genial. Jo no puc dir una altra cosa.
Sílvia Gómez, moltes gràcies per haver estat així, que avui l'hem tingut un ratet, sempre la pillem corrents i tampoc està bé això, eh?
La veritat és que ho sent molt, i vos demane disculpes, no?, perquè de vegades per atopetar-me vaig apretada i li ho dic a Núria que de premsa, i per favor contesta tu i tal. Vos demane disculpes si a vegades no puc atendre-vos quan necessiteu, però, i moltíssimes gràcies per convidar-me. Quan necessiteu estaré així, sempre en un moment o un altre estaré.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Estás a la 92.2 FM. El Circo Raluy Legacy vuelve a Villarreal para presentar Todo Locura, su espectáculo más optimista. El circo estará ubicado en Jardí del Rey Jaume, del 4 al 14 de noviembre. La venta de entradas se realizará en su página web www.circoraluy.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase?
Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 02 71. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
I ara anem a parlar d'emergències sanitàries. Sí, saben allò de que volen emportar-se el CICU, de que volen centralitzar-lo, de que ja no el tindrem ni en Castelló ni en Alacant, que estarà tot centralitzat en València. I perquè mos ho explique de forma més... de primera mà, vaja, tenim un tècnic d'emergències sanitàries, ell és David Martí. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
Després, si vol, parlarem de la situació actual que tenen vostès, però si parlem del CICU, que és en este moment el que ens preocupa a tota la gent que vive en la província de Castelló.
El CICU, com a tal, el que ens preocupa és que Ximo Puig no el centralitze, que se quede el CICU en Alacant, se quede en Castelló i se quede en València. Perquè ell el que fa és anar a Madrid a demanar-li que totes les competències autonòmiques d'una comunitat o d'una altra se descentralitzen, però després ell arriba a València i el que fa és centralitzar-ho tot.
Pues, dit això del seu... Bora, jo el que vull és que vostè li diga als oients què ocorris quan descentralitzen un CICU, és dir, quan el personal que va assistir a una persona d'ací no coneix l'holografia del terreno i de més.
Pues bàsicament és, si per exemple així en Villarreal el suport vital bàsic que tenim així en urgències, el que seria Carinyena, si tenim una resposta de 8 minuts a qualsevol carrer de Villarreal, pues si ara resulta que ho centralitzem i per exemple el teleoperador que n'hi ha és d'Alacant, entonces què passa? Que si arriba allí i toca pues Maria Antonieta, toca perquè li ha pegat al seu home un infarto, un infart, el que passa és que si tenim un temps de resposta de 8 minuts, pues què passa? Que lo ficaron en el sistema informàtic, a lo millor pues la persona que està allí en el CICU no sap on està Villarreal. Entonces se pega 5, 6, 7, 8 minuts dins del sistema hasta que li passa l'enllaç al sistema dels tècnics en urgències. Entonces ja perdem el minut d'or i a més pues entonces ja anem al doble de temps per actuació.
Doncs compte que això és algo que els preocupa molt, moltíssim, perquè veuen que quan arriben ixe temps d'or que han perdut ha sigut el que ha fet que no puguen que ixe fet tan roïn tinga un desenllaç final. Però a mi sí que m'agradaria que vostè me contara la situació actual dels tècnics d'emergències sanitàries. Com estan?
Pues està fet un asco, és un empastre. Bàsicament, perquè jo tinc així, ara li conto jo, i és que, per exemple, el que són els convenis, li vaig a contar el que són els convenis privats, que són el de tècnic conductor camillero, són 1.158 en 175, més el transport 151 en 69 euros, són un total de 1.310 euros. Després està l'altre conveni, que és el tècnic ajudant conductor camillero, 963, més 123, en 41 fa 1090. El tercer i últim, que és el més barat, és el tècnic camillero, que són 911 en 20, 121 de transport, que fa igual a 1032. Entonces són 1310, 1090 i 1032. Perquè se facin una idea la gent, és que el que diuen que és el conductor en l'ambulància deuria cobrar d'estrès el superior, que és 1310. I el camillero deuria ser els 1090. Però què passa? Que les empreses en qüestió el que fan és molt ficar al conductor, inclusive el del mig, de 1090 euros en vez de 1300 euros. Entonces, ara li tenen que sumar a això que si són 188 hores setmanals, o sea, mensuals, diguem que són les 40 hores setmanals, són 168, 172, depèn del conveni. Però què passa? Que les empreses achuchen i al final un tècnic d'emergència se'n va a 240, 250, 260, inclús a 280 i 290 hores he arribat a veure els meus ulls. I tot això per valor de 7 euros, 8 euros, relacionat a l'hora extra.
Les extres.
A l'hora extra.
Per què cal dir, perquè la gent se faci una idea, de que un tècnic d'emergències sanitàries no està baix el paraigües de l'administració?
No
és
ho està.
La Generalitat Valenciana trau una licitació i obtén empreses a aquesta concessió. I el que fa és, per valor de 375.000 milions d'euros per 4 anys, és aixina?
Aixina, és correcte.
Se fan càrrec de totes les emergències sanitàries contratant ells mateixa al personal que vostè ha dit que està cobrant una mitja de 1.090 euros, no?
Aixina és, aixina mateix és. El que fa la licitació, la Generalitat Valenciana fa un contra de 375.356. Una barbaritat. 375 milions. Entonces lo que fa és gestionar-ho lo que és tota la comunitat. València, Alacant i Castelló. Que se fan càrrec de les ambulàncies, del contracte de les tècniques d'emergències, material, gènere, etcètera, etcètera, base i de més. Lo que jo abogue és perquè lo que la gent té que entendre és que si, per exemple, agarrem els infermers o els metges, que n'hi haurà gent que m'escoltarà i dirà és que n'hi ha hospitals com el Jaume I, uh-huh, que és privat, uh-huh, i està molt ben gestionat. Vale, correcte. Però si agarrem fora tota la seguretat social privada i deixarem entrar totes les empreses pel mig, quant de buitre n'hi hauria? No seria el mateix, la gestió no seria la mateixa. Entonces jo el que abogue és que això hauria de ser totalment públic, com han fet les Isles Balears, que han dit, han fet números i han dit, escolta, això mos costa, pues, no m'atrevisca a dir el 50, però quasi un 40% mos costa més barat. O sea, i els diners se quedarien en les cerques públiques. Això és el que jo abogue en això.
Sí, en aquest sentit, a mi no me preocupa tant la quantitat de diners que se queden, sinó la quantitat de diners que, al ser una empresa privada, ser una empresa que el que fa és comerciar, és dir, una empresa quan agarra un negoci el que vol és guanyar diners.
El que vol és guanyar diners.
Entonces, quan més s'ahorren en serveis públics, en serveis a una situació d'emergència, que és el que més perillós és, més guanyen i, per tant, vostès menys efectius tenen a l'hora vostès tenen tot el material que necessiten?
No, nosaltres no tenim tot el material que necessitem. I, al igual que no tenim tot el material que necessitem, també n'hi ha, per exemple, te podria dir que n'hi ha alrededor de 11 SAMUs en lo que és la província de Castelló. Uh-huh. 11, llevant dels suports vital bàsics, uh-huh, són els primers d'emergències, 11. I deurien haver, per lo menys, 20. Perquè ara s'han fet contagis en Morella i de més, però ja estaven perillant, perquè com la conselleria no ho tenia del tot clar, pues estaven en perill de si seguien o no seguien. Però després allí n'hi ha molt de... Quan arriba l'estiu n'hi ha molt de problema. Si el llevem, pues ja sabem el que passa. Si n'hi ha més infartos, allí no apareixerà ningú.
Claro, així tindríem que, d'alguna manera, tindre els datos de... Les SAMUs són propietat del sistema de salut?
N'hi ha que sí,
públic,
i n'hi ha que no. Això és com, al igual que els tècnics d'emergències, n'hi ha un mínim, a un 10% de tota la comunitat valenciana, que són el mínim que té que demanar, que tenen que ser seus. Uh-huh. O sigui que normalment aquests tècnics estan en SAMUs.
Quan?
Però a lo millor trauen, no sé, este any a mi es deuen 60 places de tècnics d'emergències per tota València. Uh-huh. O sigui, imagina't quin és el número? És de risa.
Sí, sí, el percentatge que li
el
toca
quasi és un 90 un dit, de lo privat i un 10 de lo públic, com a contracte.
Vostè quants anys treballa per a aquesta empresa que va aconseguir la licitació de la Comunitat Valenciana?
Un anyet.
Val. I quants anys porta aquesta empresa prestant estos serveis?
34 anys.
I sempre guanya ella la...
Sempre, misteriosament sempre guanya. Sempre guanya, misteriosament. Després sol estar Cersant, que és del grup ICIT. Lo que passa que esta empresa sol es dedica a tema de transports, que fa TNAs, que sols són per temes de diàlisis i de més. Això és totalment privat. Ahí sí que no entra ni conselleria, ni la Diputació, no entra res. Això és totalment privat. I aquesta empresa, claro, no se li pot aixecar res perquè és 2.000 per mil privat.
Vostè considera que si fora una empresa pública estaria més ben gestionada o més ben controlada per a que el ciutadà tinguera més bon servici?
Sempre que perquè estigui millor, perquè sigui millor servici, té que ser públic. Perquè mentre estigui l'empresa pel mig, empeçarà un empastre. En Vinaròs, per exemple, ha hagut en plantilla infartats. I després demanem que se recuperen o que se facin substitucions a gent que viu en Castelló i allí no vol anar. Doncs, pues, claro, imagines.
Quan vostè me parla d'infartatges per la pressió del treball.
De la pressió del treball, claro. Si estem fent 250 hores de mínim, i n'hi ha que fa hasta 300 de correturnos.
I vostè quan el criden n'hi ha represàlia si no vol anar a treballar?
Sí, claro, correcte. N'hi ha prou represàlia. Ni més ni menys que la puta calle.
Vaja.
I així no és.
És dir, que ho tenen clar, que si el criden, vostè té que estar disponible les 24 hores del dia.
Pràcticament. O fer un curs en dies lliures i de més, lo que te pugues imaginar.
Però si ens demanen, inclús està plantejant la reducció d'hores en la Comunitat Valenciana i a més, el que donen és incentius a les empreses per a que reduïsquen les hores en el treballador, en una cosa com aquesta que són emergències sanitàries, a vostès no els han...
Correcte. Ahí està la història i està hecha la llei, hecha la trampa. Que així la història està en que anem a veure. Això està agarrat, els convenis que han deixat agarrat de tècnic d'emergències estan agarrats a convenis especials sanitaris.
Sí.
Com pot fer un metge o un infermer i són convenis, per exemple, com el de la ceràmica, que és l'operador o l'operari de la fàbrica. Són molt diferents. I n'hi ha limbos legals. Entonces, això, pues, claro, està gestionat. Ara volen reduir-les. També és veritat que l'empresa han dit que, escolte vostè, el que vull que fer les hores, pues, a 12 hores de servici, que és com s'estan fent, pues, que són 12 per 14, que pues, ixen les 160 i pico, pues, ja has complit. Fan un turno rodat de 14-15 dies i ja està. I el que vol fer més hores, va acumulant. Ja, però vamos, que l'empresa ja xutxa aposta.
Claro, no, però sap el que passa? Que no és que vulgui fer més hores, sinó que les hores que fa l'està tractant coses delicades. Per tant, no sé si seria massa aconsellable.
No és aconsellable.
Que faci aquestes hores i que no estiga suficientment fresc com té que estar.
No ho està. Jo ho he viscut en les meves cars i una persona quan porta 6 o 7 dies fent 2 hores al dia, me dona igual que sigui a turno de matí, que tu no de nit. Entrar a les 8 de l'esprà i acabar a les 8 del matí. Quan portes 7 dies, si portes 7 o 8 dies seguits i te toquen pa un infart una altra vegada, el millor que te'l dones a tu.
Tenen assistència psicològica vostès?
Ninguna. Ninguna és ninguna.
Perquè veuran coses...
De tot tipus.
Perquè veurà, jo recordo una persona que me parlava que quan... s'enterava que havia hagut un accident i tal, el primer que feia era cridar a la família perquè ell tenia que anar a aquesta emergència i no sabia ben bé si se ho podria trobar, perquè és ben dur,
Sí, jo no he tingut l'ocasió ni espero tindre, però ha tingut algun companyero que s'ha trobat algun incendi en la carretera i ha tingut al millor 4 morts que s'han cremat i demés, i per això no és fàcil de tragar, això t'ho em portes a casa i no n'hi ha ningú que te respalde en tot això.
Per això li dia, ahir n'hi hauria d'haver un canvi i vostè quin canvi faria en esta forma de planificar les tècniques d'emergències sanitàries?
És que són molt bàsic. És que és tan bàsic com el que porta dinar fa un rato. Així l'única manera és fer-ho públic, que ho gestione Conselleria i la Diputació i les Corts Valencianes. De cabo a rabo. No n'hi ha altra.
Pues més clar no ho ha pogut dir. David Martí, tècnic d'emergències sanitàries, moltes gràcies per haver vingut i haver parlat i denunciat aquelles coses que no estan ben fetes.
Pues sí, correcte. Moltes gràcies i m'agradaria enviar un saludo a tots aquells comunistes que ens han arruïnat la vida. Moltes gràcies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Now we're going to play a song by Taylor Swift here. I really love the melodies in this song. I think that they're just absolutely brilliant.
Bien, y ahora tenemos con nosotras a la portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón. Ella es Cristina Fernández. Buenos días, Cristina.
Hola, muy buenos días.
Sí, te hemos pillado hoy a contrapié, ¿no? Un poco rápido para que nos cuentes un poco qué tal está yendo el debate, ¿no?, del estado de la provincia ahí en la Diputación. Pero si te parece, primero vamos a escuchar juntas un audio que nos han hecho llegar porque el presidente de la Diputación os ha emplazado a todos los grupos que no formáis parte del gobierno a formar parte de un pacto. Si te parece, lo escuchamos, ¿vale? Y luego hablamos del debate, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Pues mireu, jo us invite a tots els partits en representació de la Diputació a ser artesans d'un futur de progrés per a la nostra província. De miurges d'un futur millor per a la província. Per aquesta raó, llance així i ara als grups una proposta de consens que contempla quatre grans acords que anirien inclús més enllà d'una legislatura. La intenció és planificar des de l'acord, dissenyar el futur tots junts, establint un calendari de prioritats en el qual l'equilibri territorial també estigui present. Aquests quatre grans acords serien els següents: el pacte de l'aigua, d'infraestructures hídriques, que ja tenim ahí en marxa, el pacte per la transició energètica, el pacte sobre la digitalització de la província i un pacte sobre un pla d'infraestructures viàries, la planificació de les actuacions en carreteres que tantes vegades va reivindicar el grup socialista des de l'oposició i que ara, d'acord amb els nostres socis de Compromís, volem convertir en realitat, acordant-lo amb els dos partits de l'oposició, PP i Ciutadans. Consens, consens i més consens, en el qual els ajuntaments també tindran la seva quota de protagonisme.
Bien, Cristina, sabemos que desde hace tiempo, bueno, desde Ciudadanos, sí que se han sentado a debatir, ¿no?, con el equipo de gobierno el futuro de esta diputación, ¿no?
Por supuesto que lo hemos hecho, y más en el contexto histórico en el que nos encontrábamos, que era el momento de una gran pandemia mundial, donde la verdad es que nos ha descolocado a todos y ha cambiado pues muchos de nuestros esquemas, y parece pues que al final hayamos perdido casi 2 años. Y es verdad que en ese momento nos hemos sentado, hemos siempre desde Ciudadanos hemos tendido la mano al equipo de gobierno, hemos apoyado sus propuestas y les hemos dado nuestro voto de confianza, porque pensábamos que en esos momentos lo que había que hacer era arrimar el hombro. Ahora bien, que hemos visto también durante este año, pues que la Diputación Provincial es una institución, que es un barco que sí, que flota, que va, pero que va un poco por inercia, ¿vale? Nosotros pedimos un paso más. Nosotros no queremos quedarnos ahí, queremos más innovación, una diputación que sea transformadora de verdad. ¿Por qué? Porque si no es a través del cambio y de la transformación, nunca vamos a poder crecer como provincia. Y sobre todo también le hemos pedido que no haga un debate de frentismo entre pueblos grandes y pueblos pequeños. Todos debemos ser solidarios, sabemos que los pueblos pequeños necesitan más recursos, y para eso están las diputaciones, para cubrirlo, pero no estigmaticemos a los pueblos grandes, que gracias a ellos también recibimos más dinero del Estado. Unidad, pedimos unidad en la provincia y pedimos que rememos todos juntos, y por supuesto Ciudadanos se va a sentar con el equipo de gobierno como ha hecho siempre.
Entonces, ¿estaría de acuerdo en estos 4 pactos que ha propuesto el presidente de la Diputación, José Martí?
Hombre, por supuesto, esto es ahora sentarnos, debatirlo, matizar, si tenemos que hacer alguna enmienda, si tenemos que hacer alguna propuesta. En principio los pactos nos parecen bien, claro que sí. ¿Quién no quiere un gran pacto hídrico por el agua para que los pueblos pequeños sean abastecidos? ¿Quién no quiere una política energética verde? Pero si lo estamos pidiendo nosotros en todos los ayuntamientos, yo en el ayuntamiento de Benicàssim llevo esa bandera también. Todo el tema de la sostenibilidad, pero más allá, vamos un poquito más allá, vamos a hacer las cosas y dejarnos un poco de palabrerío y hacerlo, porque las cosas están muy bien y las intenciones también, pero después hay que ejecutarlas, y debemos de ser una administración ágil para que todo eso se pueda llegar a ejecutar.
No sé si durante el debate del estado de la provincia ha habido algún momento conflictivo que a ustedes desde Ciudadanos pues no le han parecido correctos por parte del equipo de gobierno.
Bueno, ha sido un debate con crítica constructiva desde la oposición, o al menos así lo he entendido yo. Bueno, ha habido alguna alusión a nuestro partido político, como que somos, claro, yo he dicho también pues que es un barco que va a la deriva, y ellos nos han dicho pues a lo mejor que el barco a la deriva en este caso es Ciudadanos, y yo pues les he respondido que puede que sea a la deriva, que se hunda o que no, porque esto nadie lo sabe, pero lo que sí es seguro es que si nosotros nos hundimos será con nuestras creencias, con nuestros principios y con nuestros valores, y preferiremos ahogarnos antes que agarrarnos a un salvavidas como ha hecho el Partido Socialista agarrándose a Bildu. A lo mejor, no sé, es una anecdótico, ¿no? Pero por lo demás, salvo que también pues el equipo de gobierno ha excedido el límite de intervención en el tiempo, pero bueno, por lo demás ha sido un debate pues cada uno en su línea. Pues el equipo de gobierno ha hecho un debate triunfalista, el equipo de la oposición del Partido Popular ha hecho uno catastrofista, y nosotros pues siempre desde el centro, desde la moderación, intentando ver en qué cosas éramos débiles o somos débiles en la provincia para poder mejorar. Porque yo sí que he hecho una reflexión: si resulta que estos debates del estado de la provincia no van a servir para nada, simplemente para cubrir el expediente, son absurdos, es absurdo que se realice. Ahí estamos haciendo una crítica y estamos para después llegar a acuerdos. Y eso es lo que esperamos nosotros después de este pleno.
Sí, de hecho, el equipo de gobierno llegaba con la bandera de dar como un mayor grado de autonomía a los ayuntamientos, ¿no? Después de esas 6 reuniones que ha mantenido con todos los alcaldes de la provincia de Castellón el presidente José Martí. Después de esto, ¿no ha sido constructivo para usted el pleno? ¿No se ha hablado de esas propuestas que han hecho esos 121 alcaldes? ¿No se ha hablado de todo esto que se trató en esas reuniones?
No, en realidad no se ha hablado de esas reuniones. El equipo de gobierno pues sí que ha salido diciendo que bueno, que han sido positivas todas estas reuniones. Yo le he contestado que bueno, que sí son positivas, que ahora lo que hay que hacer es ejecutar todas las reivindicaciones de los pueblos, de los alcaldes y alcaldesas que han estado en esas reuniones, que por cierto, no como me has preguntado, no han señalado ni una de esas acciones. Yo espero que lo tengan en cuenta, porque claro, han sido 6 reuniones, si no recuerdo mal, en las que hemos estado escuchando a los alcaldes y las alcaldesas de 135 municipios, y se merecen que por lo menos sean escuchados y que ahora se haga algo, que no nos quedemos ahí, ¿no? Y sobre todo, pues lo que he dicho antes, no generar ese conflicto, ese enfrentamiento entre pueblos grandes y pueblos pequeños. Nadie le debe de recriminar a un ayuntamiento o a otro que esté pidiendo unas necesidades que a lo mejor uno piense que sean posibles o que no sean posibles, o que sean positivas o que no. Aquí estamos 135 municipios unidos por una provincia y eso es lo que debe primar.
En un apartado más económico, también se ha hablado de la rebaja del 20% del recargo del impuesto de actividades económicas, ¿no?, para esas empresas que tributan en nuestra provincia más de 1 millón de euros. ¿A favor, en contra? ¿Cómo recibe Ciudadanos esta propuesta?
Bueno, nosotros evidentemente, antes de lo peor, pues elegimos lo malo. Esta fue una propuesta del Partido Socialista de la rebaja. Bueno, había sido antes una propuesta nuestra, pero después nos hicieron la propuesta de bajar un 5% en el IAE, ¿no?, de la provincia. El Partido Popular hizo una propuesta, una enmienda, donde bajaba el 20%. Claro, a nosotros nos parecía una demasiado y otra insuficiente. Es decir, hay bastante margen como para poder bajar un poquito más de lo que lo ha hecho el equipo de gobierno, y no tanto como a lo mejor pedía el Partido Popular, porque pues peligraban también la sostenibilidad en las cuentas de la institución. Pero ante una cosa y otra, pues preferimos que se baje el 5 antes de que no se baje nada. Por lo tanto, hemos votado a favor de la propuesta.
Por lo tanto, Cristina, para finalizar, ¿qué reseñaríais o qué titular sacáis de Ciudadanos después de este debate del estado de la provincia?
Bueno, siempre lo que te he comentado, ¿no? Ciudadanos reivindica una institución ágil, una institución innovadora y sobre todo transformadora para garantizar ese crecimiento de la provincia. No nos podemos quedar atrás. Parece que hemos empezado con una arrancada muy fuerte, pero hay varios temas en los cuales yo he dado cuenta en el Pleno que se han quedado un punto muerto y tenemos que reavivar esa llama.
Pues portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón, Cristina Fernández, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. They'll tell you I'm insane, 'cause you know I love the players and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, oh, and we'll take this way too far. It'll leave you breathless, oh, with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane, but I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Skies. I could show you incredible things, stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storm. I can make all the tables turn. Rose gardens filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk. Let's see, you come back each time you leave. It's darling, I'm a nightmare just like a daydream. So what's gonna be forever?
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora en Acció Villucovi.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema.
Maria, i si fa un momentet tu parlaves sent la diputada de Ciutadans, ara anem a sentir el que ha dit la diputada provincial i presidenta del Partit Popular de Castelló, Marta Barrachina.
Esperava que defensaren els castellonencs davant de Ximo Puig. No ho han fet i no ho faran. Per això, així, li anuncie que només acabe aquest debat, vaig a demanar una reunió amb el president de la Generalitat per a defensar el que necessita aquesta província. No me quedaré de braços plegats com vostès, acceptant totes les retallades, acceptant que els pressupostos cada vegada siguin menys per a la província de Castelló i la falta de suport clara que estan demostrant a aquesta terra, perquè és una injustícia per a tots els castellonencs.
Això es deia Marta Barrachina, i a la nota de premsa diu que la Diputació ignora la urgència que té un pla de carreteres que siga ambiciós i comunicacions en l'interior. Diu que és necessari un pla de rehabilitació de vivendes, un pla d'ajudes per a comedors escolar en els pobles més xicotets, més assessories tècniques i millor assistència tècnica per als eixos pobles menuts. Les guarderies rurals també tenen que recuperar per a garantir la seguretat dels agricultors i recuperar els serveis per a l'interior des de la llibertat de l'individu a viure on desitja. Per això diu que va demanar una reunió en el president del Consell, Ximo Puig. Per tant, ja tenim aquestes dues versions de lo que ha sigut l'estat de la província dels dos partits que estan en l'oposició. Uh-huh. Maria, tinc un vídeo de lo que podria arribar a fer una persona davant d'un consell, no ho sé, tu imagina't que se prepara en l'Ajuntament de Vila-real una reunió per a informar de algo, o en la Diputació de Castelló o en el pròxim ple extraordinari, i un diu lo següent:
personas no binàries, a los menores y a las personas migrantes. Continuaré luego.
Gracias, señor Boy. Señor Laborda, a su turno de 3 minutos.
Estimado señor alcalde, estimados señores concejales, estimados damas y caballeros, estimadas lesbianas, estimados homosexuales, estimados travestis, estimadas mujeres XY, estimados andróginos, estimados gendercare, estimados binarios, estimados mujeres a hombres, estimados pangénero, estimados hombres a mujeres, estimados género cero, estimados bigénero, estimados sin ningún género, estimados no binarios, estimados asexuales, estimadas personas transexuales, estimados transmasculinos y transhombres, estimadas transfemeninas y transmujeres, estimadas interfemeninas, intermujeres, interhombres e interhumanos, estimados cuarto género y tercer género con dos espíritus, y estimados género dual, así como estimados hermafroditas. Estimados señores de Podemos, no vamos a apoyar la propuesta LGTBI.
Bueno, Maria, això és real, ha passat dins d'un ajuntament, no anem a dir en quin. Hem recuperat este vídeo per a que els oients ho senquen. A mi, allò de estimados persones con dos espíritus,
sí, m'agrada.
Més ha quedat gravat, però vaja.
Sí, sí, sí.
Què et pareix, imagina't, Maria, que tu estigués un cos històric de colp sense algú que parli així.
Clar, o sigui, és que... No es pot dir res, però és un poquet de com de faltar al respecte, no? Perquè realment s'està com rient de totes aquestes persones que encenden avui en dia pues, llibres, no? Que tot ho resumim, no? En el ese col·lectiu LGTBI plus, i per això li añadim ese plus, no? Perquè hi ha molta gent que sentís com buiga i és lo bonico que té la llibertat d'avui en dia, no?
Clar, però perquè no se facin llargs estos plens, lo que podem dir és estimados todos.
Estimados.
No, estimados todos y todas.
I todes. Per això el nostre tots està perfecte. O tothom. Està perfecte.
Sí, clar.
Nosaltres està molt bé. És transgènere el nostre.
Pues, a lo millor podrien dir, no? Quan se posa a parlar qualsevol de qualsevol grup, podrien dir, però què vulgui sentir-me? Perquè tu saps que en els consistors el que ocorre és que, segons el grup que parla, els altres grups desconnecten. I jo penso que al final parlen per a d'ells. Però vaja, la política és important, vaja per davant. La política...
Sí, és... però ha dit tot això per dir que no respaldava la proposta del col·lectiu LGTBI+. No sé si ho heu escoltat al final. Saps? Fa tota aquesta barreja per dir al final que no apoya, no? Que no respalda i que no dona suport.
Bueno, però si algú no s'havia donat per enterat.
Clar.
Ha parlat, o sigui, s'ha referit a tot ser viu, no? Perquè al final hi ha a tot ser viu que estiguera sentint-lo. Maria, m'havies dit que m'havies preparat una cançoneta?
Sí, és que avui és 9 de novembre.
I?
Avui és el dia de les violetes.
Uau!
En su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. A veces sueño.
De ben segur li sona moltíssima, moltíssima gent esta cançó.
És que a mi m'agrada molt cantar-la.
Moltíssim. No, no, i ballar-la. La gent sí, que no, no te sabem bé, però ballar-la també. Maria, un programa que ens ha ensenyat diverses coses avui, no? Hem tingut tècnic d'emergències, què podem fer en la plusvalia, com està tot allò d'aquestes 30 noves places de serveis socials.
I hem fet una gran promoció també a Bitllets de la Terreta, que algun dia podria tocar-nos el timbre i que es presentara.
Maria, el podíem sentir?
Ai, no,
el tens,
ja no, ja no, ho sent,
però
ja
hi ha
no.
Gent que me'l demana, hi ha gent que me'l demana.
No, pues no, saps què he fet?
Penjar-lo?
Per tots ells, l'RT de xat en el nostre Twitter.
Perquè la gent el senta,
clar.
No? Moments estel·lars, no? D'actuacions tant de l'alcalde com del president del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, del Partit Popular local de Vila-real, de la ciutat de Vila-real, i també regidor del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. En tot això i en esta cançoneta que sona de fons...
Ai, que bonico, anem a rebre aixina a Javi Mata. En un ramito de violetas, és lo que n'hi ha.
No, no, el morat sempre està. Sempre té aixina una cara d'ofuscat, no? En fi, demà 2 horetes més en tots vostès, en tots vosaltres, ja sabeu així, 2 horetes en protagonistes. La escribe verso.